Bertran. Hola, mestre, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bon dia, Guillem.
Bon dia. Molt bé.
Sí. Avui parlarem de TikTok.
Sí. Apassionant.
Tens TikTok?
Sí, que en tinc, però
no
en sóc massa usuari, massa gens. Tot i que a casa...
Ell és el meu pare, perquè el Xavi Domènech m'ha explicat que ell ho mira molt.
El Xavi és molt fan, sí. Ja n'havia parlat amb ell.
És molt fan del TikTok. El Xavi Domènech?
Mira, et diré, fa 3 anys, diria, 3 anys o així, que vaig parlar amb ell d'aquest tema, i era molt fan, ell. Sí, total. Però jo diria que és perquè s'enganxa molt, el Xavi, aquestes coses com curioses. Té una mena d'aïllament del món, de cop, quan comença a veure aquests vídeos així curiosos de reptes i coses així.
I l'Arnau Tordera, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté, què tal?
Tu, el tema del TikTok, res, o sigui...
No, mira, jo realment a la pandèmia, a l'inici de la pandèmia de l'any passat, vaig proposar-me de fer-me'n, vaig entrar dins la plataforma i vaig veure que hi havia diversos Arnau Torderes, cosa que em va fer enrere, és a dir, allò em va crear una sensació estranya i vaig decidir que, ja que ja hi havia algú ocupant el meu lloc de manera, diguéssim, falsa, però prou encertada, doncs ja, això ja quedava cobert. I en aquest sentit, doncs bé, sóc un usuari passiu de la xarxa.
Ara, això sí, hi ha un conjunt de músiques que es fan, clar, es fan virals automàticament. O sigui, entrar amb una cançoneta allà dins és garantir l'èxit. Digues.
No té per què, eh?
Ah, no?
No té per què, eh? És una eina que s'utilitza molt avui dia directament a qualsevol llançament, diguem-ne gran o gros, fins i tot també petit. De fet, hi ha coses i accions molt, molt dirigides a no? Potser no públic mainstream, però que també s'utilitza de forma per això. Però també és cert que continuen succeint coses de manera espontània, i això encara té aquell punt, o com a mínim percebut, no?, que es percep com a espontani, no?, l'efecte viral, i continua passant, i de fet avui dia, en cosa viral, jo diria que és la de les més exagerades, i està molt lligada a la música. I trobo que fa un paper molt similar al que feia la radiofórmula a l'època dels boomers, diguem-ne. Que és aquesta cosa... La gent que no li interessava la música, inevitablement rebia música i sabia cantar cançons, tot i no estar interessat, no? I no tenir cap interès en la música, perquè era com una mena de bombardeig. Avui dia, inevitablement, la gent que està a TikTok, sobretot primers adolescents i adolescents, rep contínuament música i pot estar cantant cançons que ni tan sols sap de qui són, no? I sabent-se tota la lletra.
Em sembla molt interessant, això.
I, de fet, jo crec que el curiós que pot rebre la primera notícia d'una cançó a través de TikTok, que és una plataforma d'entrada, de primer coneixement de cançons, el que és curiós, té d'altres plataformes digitals, com podrien ser Spotify o Tidal, on pot anar a investigar, no? Diria que seria l'equivalent una mica als que els curiosos de l'època, com el Jordi i jo probablement, anàvem doncs a la botiga de discos o a l'amic aquell que sabia, etc. Canvia molt la manera i la forma aparentment, però al final acaba succeint més o menys igual. Vull dir, perquè a TikTok hi ha molta cosa viral, però acaba ocupat per les grans distribuïdores, per els grans segells, els grans hits mundials. És un món bastant globalitzat, tot i que després, si de cas en parlarem, ara parlem de cançons, però probablement si anéssim a Tailàndia el panorama canviava de forma radical, no?
Són les 11:20, a l'Arnau Tordera ha entrat amb una cançó de TikTok. Probablement, aviam, n'hi ha de moltes conegudes. En aquests anys que fa que hi ha TikTok, els que entrem a TikTok de tant en tant, veiem que des de fa 2 o 3 anys hi ha un seguit de cançons molt, 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 molt conegudes, i que quan les sents, això ja passa, quan les sents dius TikTok.
Sí.
Passa això. Els cas que hi ha criatures, la mare que fa que sí amb el cap també, perquè li passa el mateix, que hi ha moltes cançons que les sents i dius això no, això és TikTok, això és TikTok. I avui l'Arnau Tordera analitzarà el secret de l'èxit d'una d'aquestes cançons. Arnau, quina?
Doncs sí, mira, lligant-ho justament amb el que deia en Guille, diria que al llarg de la història l'èxit mai ha estat tan efímer i espontani com en la contemporaneïtat. Hi ha ascensos i descensos a tota velocitat, al marge de les lògiques i les previsions. Avui descobrim el secret de l'èxit d'una peça, el triomf popular de la qual està fora de tota previsibilitat i que té una història ben singular. Just Savage Love del músic estatunidenc Jason Derulo, publicada al vell mig de la pandèmia l'any passat. Va ocupar les primeres posicions de les llistes mundials durant unes quantes setmanes i també, evidentment, es va convertir en un fenomen de TikTok. El seu ritme ballable i enganxós va propiciar una d'aquestes coreografies virals que són assequibles per tot tipus de ballarins, independentment del seu talent per la dansa. Però parlar d'un èxit de Jason Derulo seria inexacte i completament injust. Per entendre com va ser la creació d'aquesta peça, hem d'anar-nos-en uns quants anys abans que s'inventés el propi TikTok. Fem un viatge important, concretament 300 anys enrere. I no patiu, perquè seguim parlant de Savage Love. No m'he allunyat ni un mil·límetre del nostre propòsit inicial. Johann Sebastian Bach va compondre aquest preludi el 1722. És una de les peces més populars de la història de la música, malgrat que no té una línia melòdica ben definida. Si us hi fixeu bé, el que va fent és una successió contínua d'acords en moviment que fan que la música vagi avançant. Aquesta progressió va ser molt valorada i aclamada pels músics de les generacions posteriors, fins al punt que l'any 1853 el compositor francès Charles Gounod va escriure aquesta altra peça. No us estranyeu? Fins ara sembla exactament la mateixa obra, però pareu atenció. Cent 37 anys després que Bach escrivís el preludi número 1 en do major, Charles Gounod va agafar la base, aquella base instrumental, i va compondre-hi a sobre una melodia per ser cantada amb la lletra de l'oració Ave Maria. És a dir, va partir d'una peça prèvia que havia escrit un altre compositor i va afegir-hi un nou element a sobre, concretament una melodia principal, que va fer que l'obra agafés tota una nova dimensió. Doncs bé, retornem a Savage Love. El que va fer Jason Derulo va ser exactament el mateix, però en comptes d'anar-se'n 137 anys abans, va utilitzar una peça escrita l'any anterior. I és que això que sona és l'Accent Siren Beat, una peça totalment instrumental que un jove productor de Nova Zelanda havia publicat a través d'un simple vídeo de YouTube el 2019. El músic, que es fa dir Jauch685, i que llavors tenia només 17 anys, va crear aquesta base instrumental en només 4 hores després de sortir de l'institut. Com que se sentia molt relaxat quan va produir-la, va anomenar-la així l'Accent Relaxat i va intentar que la música transmetés aquesta sensació. El que no podia esperar de cap manera és que vingués una pandèmia, la gent es tanqués a casa a fer reptes de TikTok i que d'entre tots aquests, per una qüestió de caramboles del destí, absolutament implantejable i imprevisible, el repte del ball amb la seva cançó esdevingués viral. Però igualment, això només és una petita part de la història. És un dels artistes més actius a TikTok, on té pràcticament 50 milions de seguidors. Evidentment, aquesta cançó va arribar-li a través de la xarxa, li va cridar l'atenció i, aprofitant la circumstància del confinament, va decidir fer el mateix que Charles Gounod havia fet amb el preludi de Bach, és a dir, escriure una melodia vocal sobre la base instrumental. Fer això, fer-ho amb encert i a sobre millorar l'obra original no és una cosa fàcil i s'ha de reconèixer que la seva aportació va ser fonamental per convertir la peça en un èxit encara més enorme. Però, malgrat això, des del meu punt de vista, Jason Derulo va fer dues coses malament. Una li va sortir prou bé, però l'altra no tant. La primera és que va canviar totalment el sentit original de la cançó. El beat inicial estava concebut com una peça relaxant per acompanyar els viatges en bicicleta o en cotxe i, en canvi, la lletra de Derulo parla d'un amor tòxic, salvatge, en el qual el protagonista no pot evitar l'atracció fatal cap a una persona que l'està utilitzant, però que acabarà tornant amb la seva exparella. Malgrat això, la peça va ser un èxit rotund, o sigui que al públic tampoc li va importar gaire aquesta aparent contradicció entre el sentit de la música i el sentit del text. Val a dir que és una cosa prou recurrent a la música popular i que hi estem força acostumats. El que no li va sortir tan bé, però, va ser l'intent de fer passar la peça com una creació seva. I és que va tirar endavant la seva versió sense haver arribat a cap acord amb l'autor de la base instrumental. A partir d'aquí va haver-hi un conflicte important, la versió es va haver de retirar, van negociar i entenc que finalment li va cedir una quantitat generosa dels drets amb els quals tots dos van quedar prou satisfets. Al cap i a la fi és el més just. Sigui com sigui, aquí tenim una peça escrita a quatre mans per dos artistes molt diferents. un jove de 17 anys de Nova Zelanda que probablement va produir la peça a la seva habitació amb un sol ordinador portàtil i molt pocs mitjans, i un cantant estatunidenc conegut mundialment que posteriorment hi va afegir un arranjament vocal a sobre. Aquest ordre dels factors és molt poc habitual i converteix la peça en una curiositat ben interessant. Alguns comentaris ràpids sobre la música abans d'escoltar-la fent la retransmissió. La base instrumental utilitza recursos força senzills, aparentment, però prou efectius. Comparteix la mateixa harmonia que èxits importants com Despacito, Bailando o fins i tot Zombie, de Cranberries, que és una progressió d'acords que ens sona familiar i que sembla una font inesgotable d'èxits. Tot plegat acompanyat d'un ritme simpàtic que accentua els temps febles del compàs, cosa que inevitablement convida a moure el cos quan ho sentim. A la peça instrumental original hi ha un sintetitzador de so indefinit, podríem dir que és una espècie de saxo sintètic, aproximadament, a partir del qual Jason Derulo va basar bona part de la seva melodia vocal. Pel que fa a la veu, hi tindrem una interpretació de categoria. Francament, destacarà especialment el gust en els canvis de mecanisme vocal i podrem sentir com passa de la veu de pit, és a dir, la veu habitual de la parla o del cant més comú, fins a la utilització més virtuosística i més prodigiosa del falset, amb el qual ens demostra la seva gran agilitat. Ara sí, farem la retransmissió de la peça i si algú es vol animar a ballar-la, tindrà una experiència doblement satisfactòria. Som-hi! Comencem directament amb la melodia instrumental, amb aquesta espècie de saxo sintetitzat. I fixeu-vos que l'acompanyament sona els temps febles del compàs com una espècie de reggae modern. I aquí tenim la primera estrofa. Recordeu que en tot moment la peça ressegueix la mateixa harmonia de manera cíclica. El que va fent és canviar la instrumentació i les capes melòdiques principals perquè així no ho percebem de manera tan monòtona. Aquí començaran a aparèixer segones veus que harmonitzen amb molt gust la melodia principal. I arriba un moment més expansiu, apareix la guitarra acústica, que té un caràcter o li aporta un caràcter més nostàlgic i en realitat ens servirà per començar la tornada amb més embranzida. Fixeu-vos-hi. Jason Derulo va adaptar cada nota de la melodia original a les síl·labes d'una nova lletra, i això no és gens fàcil, sobretot quan s'ha escrit inicialment una melodia per un instrument, perquè habitualment es fan salts entre les notes que poden ser més complicats de fer amb la veu. Gràcies al seu virtuós domini del falset, pot fer aquests canvis sense cap dificultat i el resultat és molt atractiu. Continuem amb una altra estrofa i seguirem amb la mateixa estructura. El fragment expansiu amb la guitarra acústica, aquest to nostàlgic, on ens diu que intenta, com sigui, que el seu amor es quedi, però ja sabem que el destí de la parella no serà aquest. I un cop més la tornada... Fixeu-vos que la base rítmica està feta només amb palmes i l'acompanyament subtil de la guitarra i el baix. I aquí ja entra tota la percussió i apareixen més capes de veu superposades fent una espècie d'ornamentació a la veu principal. Tenim nou material musical. Ara les veus ens fan d'acompanyament cantant en bloc. Torna a afegir al baix i un petit detall virtuosístic en una tessitura estratosfèrica. I la peça, a partir d'aquí, ja ens ho ha ensenyat absolutament tot. Ara tenim una darrera tornada, amb recursos de veu, diríem, més lliure, gairebé improvisat. Tot plegat s'acabarà de manera subtil i elegant, culminant amb un recurs també interessant, en aquest cas vocal. I aquí ho tenim, una cançó amb una història ben curiosa, però que probablement serà cada vegada més recurrent en aquest món que es mou a un ritme vertiginós.
Gràcies, Arnau. Una abraçada.
Una abraçada.